Finalitzem el nostre programa d'avui amb la vicepresidenta de les Corts Valencianes, Maria José Salvador. Bon dia, Maria José.
Hola, molt bon dia.
Bé, volíem xerrar amb vostè un poquet per informar als nostres oients de com s'encontra a dia d'avui i se pla Resisteix.
Sí, bueno, el pla Resistir és un pla de xoc per a ajudar econòmicament pues, als sectors que s'estan veient més afectats per aquesta pandèmia, que té efectivament pues, conseqüències en l'àmbit econòmic i molta gent ha tingut que tancar els seus negocis o reduir els seus aforaments, limitar l'horari de les seues activitats i, per tant, el govern de la Generalitat ha impulsat este pla d'ajudes directes en un montant de 380 milions d'euros que se podrà anar ampliant en funció de com vagi també evolucionant la pandèmia i per tant este pla Resistir que ja se pot sol·licitar, hi ha diferents blocs d'ajudes. N'hi ha ajudes directes d'urgència, que és l'ajuda parèntesi, que són 160 milions d'euros, que se van a gestionar conjuntament en aportacions de les diputacions provincials i dels ajuntaments que s'adherisquen. Ajudes directes a autònoms i empreses, en un montant de 80 milions. Ajudes complementàries a treballadors en ERTO, en un montant de 17 milions d'euros. Ajudes extraordinàries a autònoms, 8 milions. Préstecs bonificats amb ajuda directa de l'Institut València de Finances de 50 milions, préstecs participatius de 50 milions també de l'IBF, ajudes extraordinàries al sector de l'oci nocturn en 8 milions d'euros, ajudes a l'artesania per 7 milions d'euros i també hi ha ajudes directes al taxi, al transport regular i discrecional. Aquestes són diferents, diguem, el desglosse d'aquests 380 milions d'euros del Pla Resistir que, com he indicat, pues, a mesura de que evolucione la pandèmia, pues, se podrà anar també ampliant.
Des del passat dijous ja es poden demanar aquestes ajudes, no? És veritat que van tindre problemes en la pàgina web de la Generalitat perquè de tantes que van entrar el primer dia, no? Es va bloquejar aquesta pàgina. No sé si ja han pogut resoldre tots aquests problemes electrònics.
Sí, aquesta qüestió se va resoldre, però normalment, lamentablement, és una qüestió que sol passar el dia que ells han publicat una convocatòria d'ajudes en les primeres hores, sobretot de sol·licitud. Jo vaig ser la legislatura passada consellera d'Habitatge i el dia que ells han la convocatòria de les ajudes al lloguer, molta gent ho demana el primer dia i aleshores pues, sempre hi ha problemes informàtics, problemes tecnològics que ja s'han resolt i, per tant, la gent pues, ja ho ha pogut sol·licitar en normalitat. Així sí que les quanties totals que estimen per províncies aproximadament d'estos 380 milions pues són per a la província de Castelló, s'estima un 43,3 milions d'euros dels 380 i per tant pues, crec que sí que és important. Sempre les ajudes són, entenem que són insuficients perquè hi ha sectors econòmics que ho estan passant molt malament i, per tant, som conscients de que aquestes ajudes, pues, a poc a poc, a veure si se poden anar millorant al llarg de l'evolució de la pandèmia, però, efectivament, és important destacar l'existència d'aquestes ajudes junt amb els ERTOs impulsats per part del govern d'Espanya per a anar generant aquest escut social per a intentar pal·liar els efectes d'aquesta crisi sanitària de la millor manera possible.
En el cas de que jo fora, diguem, un autònom o una xicoteta empresa, lo millor seria que buscar assessorament, no? Abans de demanar, diguem, aquesta ajuda, no? Per saber bé a quin pla adherir-me, no?
Sí, desde luego que la mayoría de las empresas y autónomos que en estos casos pues tienen sobre todo los establecimientos que en estos momentos están tancados por la resolución que ha aprobado el gobierno de Valencia, que son bar, restauración, les limitacions en hostaleria, limitacions en el comerç, des del punt de vista de l'aforament i demés, jo crec que el més interessant sempre és a través d'un gestor poder recabar informació o a través de la pròpia web plaresistir.gba.es. Ahí també hi ha informació acurada sobre les diferents mesures o ajudes a les que acollir-se i, per tant, si alguna persona que vol demanar-les ens està escoltant, jo també la remetria a la pàgina web de la Generalitat, plaresistir.gba.es, on poden tindre tota la informació i els serveis pues, també d'atenció personalitzada si calguera.
Sí, vostè ha anomenat que ja han sigut molt els municipis que s'han adherit a aquest pla perquè ells també tenen la seva tasca local, no? No sé si tenen vostè dades dels nombres de localitats que s'han sumat o si s'ha quedat alguna fora per decisió pròpia.
Bé, dins de lo que és el pla Resistir, és una part la que se poden adherir els ajuntaments, és les ajudes parèntesi, que són les ajudes directes d'urgència per un import de 160 milions d'euros. Aquestes són les úniques que se gestionen junt amb diputacions, en l'aportació econòmica de diputacions i ajuntaments, en un 20% de recursos. Ja jo no tinc la dada exacta dels municipis que s'han adherit, però sí que n'hi ha un gran número de municipis que s'han adherit, no només en la província de Castelló, sinó en tota la comunitat valenciana, per a participar econòmicament i gestionar aquestes ajudes. Jo crec que és important la cogovernança, la col·laboració entre les diferents institucions i este pla, en la part, el pla Resistir en la part de les ajudes parèntesi, que són els 160 milions que se gestionen juntament amb diputacions i ajuntaments, doncs efectivament en la mesura en què els ajuntaments se vagin adherint i facin l'aportació corresponent, també multipliquem, donem aquest efecte multiplicador de cara a la ciutadania i totes aquestes persones, que el teixit econòmic i productiu tant de la província de Castelló com de la comunitat valenciana, doncs principalment són xicotetes empreses i autònoms i per tant això és la mèdula de la nostra economia i, per tant, hem de fer tots els esforços i aportar tots els recursos per a pal·liar els devastadors efectes que està tenint aquesta crisi sanitària, pues, en aquests sectors econòmics.
Sí, resulta també cridant que, pese a aquest pla que ja s'ha comunicat i s'ha fet oficial, és cridant que els hostalers continuen iixint al carrer, no?, fins que arriben aquestes ajudes del pla Resistir perquè no estan molt conformes o volen que aquestes ajudes arriben el antes possible, no?
Sí, bueno, total empatia i recolzament al sector, que en estos moments ho està passant molt mal. Hem de saber que el sector de la restauració i el sector hoteler, el que representa el turisme en el PIB de la comunitat valenciana, el 13%, i per tant som absolutament conscients dels efectes devastadors que està tenint aquesta pandèmia en la limitació de mobilitat i en totes les limitacions que s'estan tenint en estos moments. En aquest sentit, és efectivament de reclamar ajudes directes. Hi ha ajudes directes per part de la Generalitat, encara que no se poden tramitar en 24 hores. S'ha obert la tramitació, se tenen que baremar les sol·licituds i se té que procedir al seu pagament. I sí que me consta que per part de l'administració autonòmica s'està intentant, junt en este cas amb els ajuntaments, en el que respecta al pla parèntesi, pues, intentar tramitar-ho en la major celeritat possible. No obstant, també jo vull destacar que crec que entre avui i demà també sí en les ajudes de turisme, que són unes ajudes complementàries i específiques de les que donarem també, se donarà per part del govern valencià i per part de la Secretaria Autonòmica de Turisme complida informació sobre aquestes mesures que me consta que ja se va també fer partícip al sector i s'ha donat informació per a que tot el sector d'hostaleria i restauració coneguera el detall d'aquestes ajudes directes noves que van aixir, crec que al llarg de la setmana, en els pròxims dies, i també se donarà informació. Vull dir, en aquest sentit, el govern valencià no deixa de treballar per anar millorant, pues, tot el recolzament econòmic per al sector, sense oblidar que efectivament ens costa i és una certesa que ho estan passant molt malament i esperem que la pandèmia passi quan abans, que les mesures restrictives, pues, tinguin efecte i puguen tornar a obrir el sector que en aquests moments està tancat en les recomanacions i les indicacions que se facen per part de sanitat, que en aquests moments són importantíssimes perquè estem combatent una pandèmia que no té precedents i centrat sobretot en salvar vides, sent conscients, pues, de sectors també que econòmicament ho estan passant tan mal i les famílies que ho estan passant mal.
Per tant, vicepresidenta, l'únic que li podem demanar, diguem, és paciència, no?, mentre aquestes ajudes es gestionen, però és veritat que escenes com les que es van difondre ahir en els mitjans de comunicació d'aquesta famosa boda en el casino de Madrid no calmen els ànims dels nostres hostalers valencians, no?
Bueno, des de luego que no. Jo crec que estem en un moment on hem d'apel·lar principalment a la responsabilitat individual, ser solidaris. Jo em costa creure que són excepcions, que espero que són poques, però són molt, fan molt de soroll, però que la majoria de la gent està complint. Jo també vull destacar que el sector de la restauració, els bars, restaurants, els hotels, van aplicar les mesures de manera impecable I en aquest sentit, del que es tracta, i van ser molt professionals en el compliment de totes les mesures, però sobretot en aquests moments ja va que limitar els espais de socialització, i és per això que se van prendre aquestes mesures que s'han prorrogat 15 dies, ara aquesta setmana es prendrà, després ho parlarem, no? Estan en aquests moments el govern avaluant al respecte, però crec sobretot que hem de ser tots responsables per a salvar vides, és a dir, el comportament individual, per a aquesta pandèmia, per a baixar la incidència, hem de ser tots responsables, que més que mai el nostre comportament individual o salva vides o contagia i pot causar morts. I jo crec que d'això hem de ser molt conscients cada un. I, per tant, en el moment en què se tornen a obrir els espais de socialització, no significa que tornem a una normalitat en la que encara no estem, sinó que hem de fer ús responsable d'aixòs espais. I, per tant, jo crec que és important la corresponsabilitat ciutadana i la responsabilitat individual, més que mai pensant en nosaltres, en el nostre entorn i en aquestes persones que per els fets que està ha pujat d'una manera excessiva la incidència, el número de contagiats i la mortalitat en la comunitat valenciana s'han tingut que prendre aquestes mesures restrictives que ningú les volien prendre. Vull dir, jo crec que d'això també hem de ser tots conscients.
A més, jo crec que una de les nostres esperances està depositada en aquest pla de vacunació, en aquestes vacunes que estan arribant. Vicepresidenta, no sé si ens pots informar com està la situació ara mateix així a la nostra comunitat valenciana.
Sí, doncs en aquests moments s'han administrat 2.913 dosis de vacunes. Això suposa un 105,6% de les 182.690 dosis rebudes. Concretament, a la província de Castelló ja s'han vacunat 25.806 persones. Jo crec que és important el fet de complementar, a més, que en tota la comunitat ja n'hi ha 84.299 persones que s'han vacunat en les dues dosis, perquè la vacuna Pfizer sabem que són dues dosis i, per tant, fins que no ha rebut la segona dosis no poden considerar que ja estàs vacunat i, per tant, el procés de vacunació també un poc al compàs d'anar rebent les dosis de vacunes que se van marcar. Han hagut problemes sobre el subministrament de Pfizer a tota Europa i la consellera va compareixer fa poc a les Corts Valencianes i va indicar que abans de mitjà de febrer se produiran entregues de vacunes Pfizer superior a les que estaven previstes per compensar aquesta baixa recepció de vacunes perquè, segons Pfizer, pues, estaven fent adaptacions logístiques en les seues fàbriques i, per tant, pues, mantindré el ritme de vacunació previst. També s'espera que a finals de març rebam 559.000 vacunes a la comunitat valenciana, unes 80.000 a la setmana, i per tant pues, ahir anirem d'alguna manera pues, actualitzant el ritme de vacunació. La vacunació és l'esperança, és salvar vides, és protegir a la població i és poder, poc a poc, anar superant aquest marc de limitacions i de restriccions per a una nova normalitat que encara no sabem com serà, perquè el que tinguem la vacuna no significa que el virus desaparega, sinó que estarem protegits davant del virus, però jo crec que és la gran esperança i per això totes les mesures ara pues, també volcades en vacunar el més ràpid possible a la població.
Sí, perquè la veritat és que han iniciat moltes veus crítiques, no?, de que aquest ritme és poc lleuger, no? Però és que, a més, és com que a altres països europeus sí que hi ha un pla de vacunació molt exacte de quan es podrà vacunar cada sector, però és veritat que així a Espanya ho tenim un poc diluït, no? Estan, diguem, els agricultors que diuen que els temporers i els recolectors de fruites siguen uns dels primers. Els docents també volen. Després els transportistes. Jo crec que no sé quan arribarà aquest pla o aquesta estructura per a que tothom sàpiga quan es pot vacunar.
Bueno, protocol de vacunació sí que n'hi ha. L'ha fixat el govern d'Espanya, el Ministeri de Sanitat i compartit en la interterritorial que tenen en les comunitats autònomes. En aquests moments estem en la primera fase. Estem en la primera fase de vacunació i n'hi ha quatre grups prioritaris de població en aquests moments: residents i personal sanitari i sociosanitari en residències, persones majors i centres de diversitat funcional, personal sanitari de primera línia, personal sanitari i sociosanitari grans dependents no institucionalitzats, i recentment es va acordar també que es vacunarà el personal d'odontologia, higiene dental i un altre personal sanitari que atén pacients sense mascareta més de 15 minuts. També el pròxim grup a vacunar seran les persones majors de 80 anys, que representen el 2,9% de la població. Aquesta és la primera fase de vacunació, però sí està protocolitzada i anirà marcada en aquesta interterritorial entre el govern d'Espanya i les conselleries de sanitat de les comunitats autònomes. Ahí sí que hi ha col·lectius que s'estan pronunciant al respecte, però els protocols vindran marcats per les autoritats corresponents. Les vacunes, certament, en aquestes primeres setmanes més de vacunacions, han hagut aquests problemes en Pfizer. També estem pendents de l'arribada de la vacuna de Moderna, que també ja està validada per les autoritats europees corresponents. I, per tant, desitgem que aquests plantejaments que s'han, o aquests objectius de que estigui el 70% de la població vacunada al mes d'agost aproximadament, se complisca. És cert que l'arrencada, igual que també el material sanitari d'EPIs, mascaretes i demés, quan va començar la pandèmia, també hi havia més limitacions. Recordem els avions que arribaven en material sanitari i ara ja estem abastits. La vacuna, esperem que també agarre ritme d'entrega. Totes aquestes remodelacions que ha fet l'empresa Pfizer, en teoria, són per a millorar la quantitat de producció, que se puga incrementar la producció i se puga millorar l'entrega i la logística. Això jo pensé que en les pròximes setmanes, també en els pròxims mesos, també esperem que això se materialitzi i que puguem agilitzar el ritme. També s'estan preparant, tal com s'han indicat per part de les autoritats sanitàries, espais en els diferents municipis i etcètera, per a buscar espais per a les vacunacions ja d'un caràcter més massiu que afecti ja a tota la població, i això ja també s'està treballant en aquest escenari.
Mentrestant, no se continuen aquestes restriccions, no, que estem patint des de fa dues setmanes, i precisament vostè anomenava abans de que ja s'està avaluant des de la Generalitat Valenciana ampliar-les. Estem parlant, per exemple, del tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants, no com és Vila-real. No sé si a partir d'aquest cap de setmana sabrem ja si s'amplien aquests tancaments perimetrals o n'hi ha noves mesures.
Bé, les restriccions que en principi se van aplicar per un període de 15 dies, que se van prorrogar, inclús se van prorrogar abans de que venceren els 15 dies. Crec recordar que vencien el dia 2 i el divendres anterior ja, per a que se pugui fer previsió i preparar els diferents escenaris, ja se va prorrogar per part de la Conselleria de Sanitat les mesures restrictives. Esta setmana, en aquest sentit, és clau. Jo en principi no puc valorar una decisió que encara no s'ha pres. Sé que esta setmana la Generalitat està tenint contacte amb els experts per a prendre la decisió en defensa de l'interès general. Jo sempre vull recordar que sabem que són mesures molt dures, que són mesures molt restrictives, però que estem al mateix temps en una situació molt delicada i preocupant en la que s'ha de prioritzar el que salvem vides. En aquest sentit, sí que és cert que les dades, objectivament, en els últims dies la incidència del virus està baixant lentament, va pujar molt ràpid, la baixada sempre és més lenta, però sí que és cert que ahir dilluns per primera vegada els casos van caure per baix dels 1.000 després de 18 dies de pujades. És cert que encara estem molt lluny d'aquests 250 casos per cada 100.000 habitants que recomana la OMS per a estar en una situació ja més estable, però pareix ser que les mesures sí que estan fent els seus efectes per aconseguir aquest objectiu, que és baixar la curva. Per tant, anem a esperar. Jo penso que a final de setmana hi haurà notícies sobre la pròrroga o no d'aquestes mesures, o si se prorroguen totes, se prorroga part. És a dir, aquesta setmana seran en els experts on se tindrà que debatre aquesta qüestió, i després prendre les decisions que se corresponguen per part de la Conselleria de Sanitat.
Doncs bé, vicepresidenta de les Corts Valencianes, Maria José Salvador, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, no, en Protagonistes Vila-real, i haver-nos informat, no, de com estan les circumstàncies a la nostra comunitat. I això, com vostè bé ha dit, paciència, i quedem a l'espera, no, de si se prorroga o no aquestes restriccions. Moltes gràcies per haver estat avui.
Gràcies a vosaltres.